Jo crec que hi ha d'haver-hi una defensa del sistema públic mixte concertat, i aquesta defensa del sistema públic mixte concertat, que és el sistema educatiu a Catalunya, passa per també fer front a mesures de suport i ajuda econòmica i de planificació que no se solventin tancant escoles. Si més no, de forma no planificada, no prevista, i parlant també en termes de pactes, òbviament, amb els sindicats i amb qui s'hagi de parlar d'aquest tema, perquè és un tema que pot aixecar problemes a la conselleria. Però no, l'abordatge d'anar responent improvisadament a la crisi puntual, doncs, ara de l'escola Mireia o de la... És a dir, és un tema que es veu venir i, per tant, s'han de prendre mesures de planificació i jo estic per ajudar a que aquests centres sobrevisquin i que quan hi ha un projecte educatiu al darrere solvent, que ha donat molt servei en el sistema educatiu de Catalunya, doncs, i que s'han arrelat profundament al sistema educatiu català, s'ha de fer el possible perquè puguin aguantar els seus projectes.
I alhora perquè estiguin ben connectats amb el que és l'interès general i que, per tant, en la mesura en què hi ha finançament públic, estiguin clarament imbricats amb el que és les necessitats del conjunt del sistema, que hi ha moltes escoles concertades...
La gran majoria és així,
La gran majoria, n'hi ha moltes que sí, i n'hi ha algunes que no.
En aquest sentit, jo crec que el Departament d'Educació, amb tot el que és burocràcia, en el bon i mal sentit, no, les tenen colladetes, és a dir, que són centres que estan contínuament rendint comptes.
Ara mateix, les escoles privades, o millor dir, concertades, estan atenent al mateix nivell, grau, quantitat de nens en situació de vulnerabilitat que les escoles públiques. Per tant, no és que hi hagi una lògica d'exclusió en aquest aspecte, al contrari.
Hi ha escoles que sí, la majoria,
en tot cas, sí.
Jo penso que no es tracta tant d'ajudar, sinó de fer un marc de drets i deures, òbviament, que estic, i a més amb la proposta que ha fet la presidenta de la federació, doncs, que és la gratuïtat, òbviament, no per consolidar uns espais en què alguns tenen un ensenyament privilegiat, sinó precisament per preservar uns models que són molt, molt arrelats al país, amb drets i deures, i per tant jo crec que és un bon terreny de joc el que es plantejaven aquí.
Són les 10, digues, Miquel Àngel.
No, cal diferenciar. El model de Madrid, per exemple, estan entrant en fons d'inversió en el sistema educatiu, mentre que a Catalunya estem parlant d'entitats sense ànim de lucre, fundacions, ordres religioses, evidentment, però que no hi ha una lògica estrictament de negoci vinculat al servei públic d'educació.
Són les 10 i 3.
Estic d'acord, Carmeta, estic d'acord, i està molt bé parlar d'educació. Però és que avui m'imaginava que si haguéssim acabat, per exemple, parlant de Montserrat, ja ho teníem, el Barça, el Banc de Sabadell i Montserrat, saps? Ja teníem el país retratat aquí.
I RAC1 ja ho tindríem.
Sí?
Fins ara era així.
Som del país, nosaltres?
Sí, i tant. Això canviarà ara, però...
Home, i tant. Sí, bueno, està canviant, eh? He vist que no s'hi pot demanar els canvis, saps? Això, home.
T'has fet el canvi, ja, tu? Has fet el canvi?
No us escolto massa. T'imagines?
Escoltes Catalunya Música, no, tu?
Exacte, sí, home, sí. Són Alicat, Catalunya Música...
Bon dia, amigues, bon dia.
Bon dia,
Carlos, bon dia.
Trobo que... Sóc a la plaça Sant Roc, de saber... Trobo que no hi ha ambient.
No hi ha ambient?
Jo pensava que estaria ple de gent obrint comptes al Banc de Sabadell i no hi ha...
No ha passat,
I a Canaletes? Has anat a Canaletes?
És curiós perquè és la primera oficina del Banc Sabadell on tornen, a la seu.
Sí.
Va ser la primera oficina que van crear, sí.
Per això hi he anat i dic, mira, obriré 3 o 4 comptes, jo, perquè... Collons, ja tinc calés.
Tens calés,
tia. Home, i tant, no en dubtàvem.
Perquè m'ha fotut molta il·lusió que torni el Sabadell cap a casa. M'ha fotut il·lusió i dic...
Collons. No te'n foti massa, que potser d'aquí 2 dies ja no hi serà. Els has sentit com parlen o no? Perquè no has escoltat la tertúlia.
Sí, clar, que els he sentit.
Que això d'aquí 4 dies serà... Ja, mare de Déu.
Tu ets a Milà, Fel?
Eh?
Ets a Milà?
No.
Com que passar per davant la botiga i t'ha tancat, no ets a Milà. On ets?
Estic a l'aeroport.
Però on vas?
A Milà.
Ah, però... Però què hi vas a fer a Milà?
I a Champions.
Ah, que te'n vas a... Te'n vas a Milà a veure el Girona?
No.
Oh, què vas a veure, el Milà, clar?
Vaig a veure la ciutat.
Però perquè estàs tan apagat, eh? Dic, avui està molt apagat, fa una veu molt de...
Perquè...
Està
molt, perquè no hi ha gent a la botiga. No, sóc a la botiga, no hi ha gent a la botiga avui, no sé què passa. Suposo que la gent...
Però, jo no, va, que era però com vas a Milà o no vas a Milà?
No, no vaig a Milà.
Ah, perquè no vas a Milà?
No, vaig a Milà, fareu...
Jo sentí que a Catalunya Ràdio anunciaven que tu eres a Milà.
No, han dit que faria el partit del Milà, però ho faré des de casa. No saps.
Això, hòstia, és com un peix congelat, això, així. No ets allà, retransmitent. No.
Tu he anat algun dia fora a retransmetir el partit?
Bueno, el camp del Girona sí que has anat.
Però això és a casa. Dic que fora.
Però l'últim partit que pots anar a viatjar una mica fora d'Europa, vull dir, fora d'Espanya, no?
Tinc feina jo, eh? Tinc feina, puc estar...
Aprofita que estan per viatjar amb el Girona.
Clar, jo pensava que la ràdio faria un gesto.
Ah, és una crítica, és una crítica.
No. Ara, però vull dir, saps? Vull dir, tu has pagat tot això als Estats Units?
Uns viatges tant doncs, i els altres tan poc.
Mira,
doncs una part sí.
Una part sí. Sí, sí, una part sí. Però bueno, això és igual, sí. no cal cap retret, al contrari.
No, home, no.
Molt agraït a l'oportunitat.
Ara, ja ets a Madrid, ara.
Que m'acabarem pagant per treballar.
Ets a Madrid?
Ara sóc a Madrid.
Demà on vas?
Demà em quedo a Madrid.
Dos dies a Madrid.
I divendres estarem a Barcelona.
És el que diuen, que t'has separat.
En principi no, però quan torni a casa ja t'ho explicaré.
Potser trobes la maleta fora.
Sí, o la porta, el pany canviat. Soriguera, digues.
No, només una cosa. Sí, vosaltres que volteu per Barcelona i Sabadell, mireu això dels llençols de l'Agnès que diu que ha perdut. Això em fa patir.
Sí.
La Carmeta m'ha entrat corrents, que l'Agnès ha perdut uns llençols, diguem, som arbusses...
Cada quan renteu els llençols vosaltres?
Home, aquest és un gran tema, eh?
Dues setmanes.
Dues setmanes?
Sí, dos i mig.
Un cop per setmana, mínim, no?
No.
Un cop per setmana? Però què hi fots tu? Bueno, que tu ets jove i...
Home, Pere, cada quan? No, jo crec que un cop per setmana està bé. Un cop per setmana, no?
Però
Miquel Àngel?
I la petja ecològica.
Sí. És estàndard.
Sí, bueno, petja ecològica. I els virus i tot, què?
Quins virus? Vivim a poble nosaltres, aquí no n'hi ha pas.
No n'hi ha de virus.
Però que n'hi ha de virus a Arbúcies. Com és que hi hagi virus? Si desbosqui, Montseny, i verd, i aire, i fred, i... Sou vosaltres que viu aquí milions de persones acolonades.
Ja.
Cada dia hauríeu de canviar els llençols per anar bé.
Bueno, doncs ja està, aclarit. Xuriguera i Feixeres, gràcies.
Mal dia,
ja ho veig, Ànims amb el Girona, ànims.
Ànims.
Ànims. Demà a veure com estàs, perquè avui si estàs així ja... Ja veuràs.
Em fa molt riure que tinguis mal dia.
Sí. Endavant. Gemma Calmet, Agnès Marquès, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, bon dia.
Farem una pausa i de seguida parlarem també amb Antoni Bassas i després, fa un parell de setmanes, explicàvem unes dades que molts ens posàvem les mans al cap, i és que s'ha disparat un 250% el consum d'antidepressius entre els menors de 15 anys. Tot això en els últims 3 anys. Ho explicarem i en parlarem amb Joan Ramon Laporte, farmacòleg, i el psicòleg Jordi Royo. Serà després de la publicitat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Apassionats de la història i els viatges, és el moment de descobrir Egipte com mai abans, el viatge que estaves esperant. Explora les piràmides, navega pel Nil i gaudeix de luxosos resorts. Història i sofisticació t'esperen en una destinació fascinant. Reserva i gaudeix la teva pròxima aventura en Viatges al Cort Inglés en col·laboració amb l'Autoritat de Turisme d'Egipte. Experiment d'Egipte en Viatges al Cort Inglés.
Ja ho diuen. Qui rasca, troba.
No, diuen qui busca, troba.
Apa, mira, un rasca multiplicador per 20 de l'11.
Uau!
Ho veus? Has trobat una alegria.
Per 20?
A partir de només 50 cèntims, descobreix els rasques de l'11. Com el rasca multiplicador per 10 i per 20, el rasca Flower Power o el rasca Cleopatra. I troba momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Una meravella no és solo un lugar. Una meravella és... poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Meravella't al Japó, Nova York, Egipte, l'Índia, amb fins a 500 euros de regal al Corte Inglés i amb fins a un 10% de descompte. Consulta'm les condicions. Reserva el teu gran viatge de tour mundial amb Viatges al Corte Inglés.
Com me les maravillaria jo? Com te les maravillaries? Tu.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Anticipa't a l'estiu amb Costa Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Ara, les begudes són gratis. Fins al 28 de febrer, les begudes són gratis amb les tarifes Super Tot Inclòs i Tot Inclòs. A més, transport gratuït al port amb tren i autobús des d'una multitud de ciutats. I durant la setmana del creuer, fes la reserva amb fins a un 10% de descompte. Nens gratis i assistent de Viatges al Corte Inglés a bord. Costa. Live your wonder.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlisaura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Beta! Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sostén.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Antoni Bassas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Home, després del partit d'ahir deus estar pletòric, home. No?
Ahir em vaig ficar al llit, esclar, amb l'excitació del gol a l'últim minut, bueno, l'últim minut de la pròrroga, o del descompte, vaja. I mira si estic malament, saps què m'ha passat? Que he somiat que marcàvem el sisè.
Sí, t'ha faltat uns minuts.
Que el partit continuava i marcàvem el sisè. O sigui, cosa de bojos.
Una mica, ho deia avui l'Emilio Pérez de Rozas, que estem sempre acostumats a dir és que el Madrid sempre fa aquestes remuntades i acaba guanyant. Una mica Madrid, això.
Sí, jo crec que el que demostra és que els jugadors s'ho creuen. O sigui que fent fins i tot una mala primera part i havent estat 3-1 i 4-2 al marcador, el fet que, tot i perdre dos gols i quan falten 25 minuts, tu encara creguis en la victòria i l'aconsegueixis, dona un crèdit molt, molt gran al Barça. És a dir, hi ha moltes coses a revisar del partit d'ahir que no van sortir bé i que són, diguéssim, un llum vermell o un llum àmbar per Flick.
El porter mateix.
Per començar. I en general, tot el sistema defensiu, sí, perquè sí. El Benfica ho va fer molt bé, però, és clar, quan tu ets capaç de remuntar un 4-2 fora de casa a la Champions, et guanyes el respecte de tota Europa.
I després hi ha Rafinha, que aquest any realment està imparable.
Sí, és un fenomen paranormal, perquè haig d'admetre que jo sóc dels que l'estiu passat l'hauria embolicat amb un llacet.
No, tu i tothom.
Sí,
vull dir que... O sigui, és un jugador que tothom, no, ningú el volia l'any passat.
Doncs, escolta'm, està fent un joc extraordinari. Bueno, i Ferran Torres li fa una passada llarguíssima pel contraatac, tenint en compte que Torres acabava de sortir, vull dir que estava a la banqueta i tot plegat, que parla d'una autoestima col·lectiva creixent.
Clar, és que una remuntada, no? Segurament aquest component que dius tu, de més enllà de guanyar el partit, de veure com l'equip, quan s'ho proposa, ho aconsegueix, no? I veus tota la força, veus aquella energia, veus les ganes ganes d'aquest equip jove que vol i ho intenta, i quan això passa...
Es multiplica. I et fa creure tu i et fa tema per part dels contraris. Bueno, escolta, parlant de remuntades, suposo que un sabadellenc de pro com tu ha tingut alguna cosa a veure amb la tornada del Banc Sabadell a Catalunya.
No. Però és curiós perquè, bé, clar, això ha sigut... S'ha portat...
Diu, no, escolta, no ventilis tan ràpidament la pregunta.
No, però dic que és curiós perquè ningú, jo no en sabia res d'això. No sé si tu estaves al cas de que això podia passar o no, però sé que s'ha portat amb molt secretisme, no?
Sí.
Ha sigut una cosa... anunciada ahir, però res, a menys de 12 hores que es fes la reunió,
sí, jo l'únic
dels directius del Banc Sabadell.
L'únic que sabia, que és pràcticament com no saber res, és que fa unes setmanes, en un acte públic a Barcelona, algú li va dir a Josep Oliu, bueno, no sé, aviam com acabarà això, espero que acabi bé, i ell va contestar, acabarà bé.
Doncs és significatiu. És veritat que el Josep Oliu, per exemple, que és una persona que sempre ha estat molt implicada amb la ciutat de Sabadell.
Yeah.
Pel seu pare, pel seu avi, etc. No? Però aquests últims anys no se'l veia gaire per Sabadell, perquè sempre se'l veia.
No?
Se'l veia, algun dia se'l veia per allà.
Yeah.
Fent vida quotidiana, diguéssim.
Tu controles, diguéssim.
Bueno, si no controles, tu t'ho diu la teva àvia, que se va trobar el Josep, yeah, que coneixia de quan era més petit, i clar, sí, al final Sabadell és un poble, mm-hmm, el centre de Sabadell.
Sí, sí.
I clar, no sé ara això què voldrà dir. No sé si també el veurem més, o el veurem menys, o què passarà. Però sense dubte, per la ciutat de Sabadell és tornar a posar al centre una ciutat que això era un motor econòmic molt important. És a dir, el Corte Inglés del Ferrés i l'Ikea de la Ferrés, també, d'un altre Ferrés, diguéssim,
sí,
no havien aixecat encara el que havia aconseguit aixecar el Banc Sabadell amb la ciutat de Sabadell. No. I el centre d'esports tampoc encara no estem on estàvem.
Però avui pots proclamar un Sabadell 1, Bilbao 0.
Això sí, de moment sí. Però espera't, perquè Bilbao...
Sí, home, té un gran equip.
Tant pot fotre dos de cop.
El Bilbao té un gran equip.
Tant pot fotre dos de cop, sí. I ara sóc a Madrid, per seguir una mica el Congrés dels Diputats, el que passi a partir d'ara, i perquè avui també hi ha molta presència catalana a Fitur,
sí,
que és una fira, que jo em pensava que era una fira que havia perdut molt de pes els últims anys. Però no és així. No sé si tu havies vingut a fer especials aquí a Fitur.
No havia vingut, però jo no tenia aquesta impressió, perquè... En fi, Madrid és la seu de l'Organització Mundial del Turisme i veies que hi havia un gran desplaçament del sector turístic català cap a Madrid cada any. O sigui, que
clar,
no,
però
l'estand,
per exemple, de Catalunya és molt més petit comparat amb el d'Andalusia o les Illes Balears.
Yeah.
I, en canvi, l'aportació del PIB a Catalunya en turisme és molt més elevat.
Sí, home, sense menystenir Fitur i sense ser un especialista en el sector, també és veritat que Catalunya ho té tot venut. És que hi ha més gent no pot venir, diguéssim, no?
Sí, és que aquest any ja Catalunya serà la regió mundial de la gastronomia i això fa que també hi hagi una mena d'impuls en tornar a posar Catalunya al mapa en això.
Sí, és clar, és que o sigui, l'atracció de la capitalitat turística de Barcelona, per exemple, no, és que no té rival pràcticament en el lloc del món.
Uh-huh. Sí, sí. Ni a Washington.
No. Bueno, Washington és una destinació turística molt interessant. El que passa que no està tan connectada com Nova York i no té l'apil de Manhattan. Però, com tu acabes de veure una vegada més, llargues, grans avingudes, monuments... O sigui, Washington és una ciutat molt, molt interessant pels turistes.
Però deu ser més interessant per viure, no?
Sí.
Si ve un familiar i diu, no he anat mai a Estats Units,
sí,
tu l'envies a Nova York, entenc.
A mi em van dir una cosa que no he oblidat i que és bastant veritat, que és que Nova York és per solters i Washington per casats. No, perquè és veritat.
Un és per passejar tranquil i l'altre és per distreure's.
Bueno, aviam, Washington té aquest punt suburbial, és a dir, que a les 5 de la tarda queda buida perquè tothom se'n va dels ministeris a viure a Virgínia o a Maryland, i el, diguéssim, a la capital federal, al DC, al districte de Columbia, no hi queda gaire gent, però és veritat que és una ciutat universitària, és una ciutat més tranquil·la, és molt més petita, és com 7 o 8 vegades més petita que Nova York, i per tant, sí, la vida és més tranquil·la, sí.
Clar, jo m'he trobat una ciutat, clar, és una ciutat demòcrata que està plena de republicans.
Bueno,
la imatge, Antoni, era xocant, perquè...
Bueno, sí, això et volia preguntar, perquè que els periodistes viatgin, hi ha gent que a vegades ens pregunta, i ara t'ho deu preguntar tu, però què en traieu d'anar-hi allà, no? L'altre dia veia també que ho comentaven del Cruanyes i del Telenotícies, no? Mm. Per què heu d'anar als llocs? Home, jo crec que és molt important anar-hi, no? Però, a part de tot, estic segur que en aquestes 36, 48 hores que has estat allà, T'has emportat alguna cosa, més enllà del que ens has explicat, que si el Trump, que si l'Elon Musk, no? I a mi m'agradaria saber-ho. Tu quina impressió visual, auditiva, política, sensorial t'emportes del que has vist?
Jo el que he vist i he presenciat ha sigut una festa republicana en una ciutat com Washington, que és, com saps tu, sí, plenament demòcrata. Uh-huh. I això xocava, perquè veies una realitat que s'imposava en un escenari que no encaixava. És com si agafes l'escenari dels Pastorets i poses el Joan Pere. No? Vull dir, dius, hòstia, això no encaixa. No m'està encaixant res del que estic veient. No? Estic veient uns carrers, unes avingudes amples, un Washington net, i veig una gent amb unes gorres, amb unes samarretes, disfressats de Donald Trump, amb uns collars, uns clauers. Mira, on es feia el míting de Donald Trump després de la investidura, hi havia unes zones d'accés molt ballades, amb molta policia, sí, i molta gent devia anar amb bossa i no deixaven entrar bosses, no? Al Capital One. I aleshores tu passaves pel voltant de l'estadi, del pavelló, i trobaves amuntegades, però centenars de bolsos, de bosses, de gent que havia llançat la seva bossa per poder entrar a l'estadi.
Imagina't.
I la gent s'acostava allà, anava remenant i les agafava, com si fos un mercat.
Com aquestes compres a cegues d'Amazon, no? De paquets d'Amazon que ningú no ha retirat,
I això xocava, perquè sabies que a dins del pavelló hi havia Donald Trump, tota la seva família, l'Elon Musk fent la salutació nazi, tot allò, no? Tots I a fora, una gent que aprofitava allò per agafar un bolso, una bossa que li vingués de gust, o sigui... Sí. Que és aquest contrast, que això ho té Amèrica quan viatges una mica, no? Que sempre tot el que vas veient és un contrast constantment, no?
Sí, i que és excessiu, o sigui, Martin Amis ho havia escrit, això, no? Vull dir, veure Donald Trump en aquest pavelló que tu dius, en aquesta mateixa vesprada, llançant les plomes amb les que havia firmat els primers decrets a la gent, no? Té aquest punt, a vegades, fins i tot, d'una obscenitat que en aquesta presa de possessió jo crec que hem tocat clarament, perquè abans, per dir-ho així, els rics influïen, però s'amagaven. Ara ja no, ara ja seuen a primera fila, no?
Clar, clar. Sí. No, i després, mira, és la tercera vegada que soc per eleccions i recordo que les últimes que va guanyar Joe Biden, jo era a Nova York per planta baixa, cobrint-ho,
sí,
i recordo que, clar, la celebració va ser totalment diferent, això. És a dir, aquí estem parlant d'una ciutat en què la gent, sí, bevia, però en canvi a Nova York els cotxes passaven per la cinquena avinguda amb la música, tot drap, amb banderes, baixaven, hi havia concerts a llocs inimaginables. És a dir, era una exaltació a una victòria moral, i en canvi... Aquí era com una revenja, el que veies pels carrers, no?
Sí, sí, una revenja pintada de dia d'alliberament que va dir Trump, no? De tota manera, el que és curiós, perquè, clar, això es va retroalimentant, no? És com allò que dèiem de l'autoestima i el futbol. Tu ja has anat allà a fer el programa en directe, has fet un especial en el moment de la presa de possessió, i aleshores, diguéssim que la presència dels Estats Units és constant als nostres mitjans, hi ha gent que es pregunta si n'hi ha per tant, però jo crec que podem parlar de fascinació general pels Estats Units. Hi ha una cosa que és clara, que és que ens influeixen moltíssim, no?
Sí.
Però si tu fas una llista de totes les coses per les quals els Estats Units estan tan presents a la nostra vida, això té unes conseqüències. Per exemple, m'adreço a tots els oients que alguna vegada han viatjat als Estats Units. Probablement han anat a Nova York, que és el destí que tenim més a la vora i el més popular. Quina impressió han tingut? Què et diu tothom quan torna? Tenia la impressió d'estar en el decorat d'una pel·lícula.
Sí.
Ja ho havia vist. Allò jo ja ho havia vist. Ja em sonava tot. Em sonava la cinquena avinguda, l'Empire State, l'Estàtua de la Llibertat... O sigui, ho hem vist tantes vegades, ens ho han portat a casa tantes vegades, que és part, diguéssim, de la nostra vida. O sigui, el meu primer record televisiu d'infància és Bonanza, una sèrie de cowboys.
Sí, home, i tant.
Però, esclar, no paren de sèries. Escolta, Friends, no? Des de la més amable com Friends a la més dura com Breaking Bad. Tot el rock, tot el pop, tot el jazz, el soul, el folk, les festes que venen cap aquí, com el Halloween o el Black Friday, que no seria una festa comercial. O sigui, totes les coses que sabem de la història nord-americana, de les guerres mundials del dia D, de l'Apollo 11, de l'11S, els invents nord-americans, no? Internet, per no parlar-te d'aparells com l'iPad o l'iPhone, no? O sigui, o d'invents com la targeta de crèdit, l'American Way of Life, Starbucks, i tots els epígons, no? Totes les còpies que ha tingut això. O sigui, és impossible escapar de l'atracció cultural
Absolutament.
De la vida que la vida americana exerceix sobre la nostra.
De fet, mira, hi havia unes declaracions que va fer el Barack Obama quan va visitar, em sembla que eren els estudis de DreamWorks a Califòrnia, que deia que venia a dir que encara que ens ho creguéssim o no, parlava pels americans, que l'entreteniment formava part de la diplomàcia americana.
Sí, d'això en diuen soft power. Hillary Clinton ho va redefinir, va dir smart power, no? El poder, una mica per en oposició al hard power, que seria els portaavions, les bases a l'estranger, etc, o els satèl·lits, o els míssils amb caps nuclears, doncs l'smart power, o el soft power, sí, és clar. I llavors això t'influeix enormement, o sigui...
Ell el que venia a dir és que és la part del que ens fa excepcional, els feia excepcionals, i és la part que els convertia en aquesta potència mundial. És a dir, el fet de que l'entreteniment formés part de l'ADN de la diplomàcia nord-americana.
I que pinta el món de la manera que els hi convé, perquè en el nostre imaginari cinematogràfic els americans són els bons i els soviètics eren els dolents, diguéssim, no?
Sí.
Esclar, si tu ja pintes el món així, tens molt de guanyat. Vull remarcar també que dintre de que, en efecte, estem en un canvi de rasant, que és Trump i les polítiques que vol impulsar, hi ha elements de la decència en la vida nord-americana que es mantenen. I jo crec que hem de destinar, ni que siguin 30 segons, Ricard, avui a parlar de Marian Edgar Booth, que és aquesta bisbessa episcopaliana, que és l'encarregada ara dels serveis a la catedral de Washington, que ahir, en presència de la família Trump, i començant pel president, els hi va fer aquest sermó.
Li demano que tingui pietat de la gent del nostre país que estan espantats. Són gais, lesbianes i infants transgènere, en famílies demòcrates, republicanes i independents. Algunes temen per la seva vida. La gran majoria d'immigrants no són criminals, paguen impostos i són bons veïns. Són fidels membres de les nostres esglésies, mesquites, sinagogues i temples.
Jo crec que té una gran força que ho digui una dona, que a més és bisbessa de l'Església Episcopaliana. Pensa que una quarta part dels presidents dels Estats Units pertanyen a aquesta església, o han pertanyut a aquesta església. Està casada, té 65 anys, té dos fills i uns quants nets, i tota la vida ha parlat en aquests termes, no?
I home... Trump ja ha reaccionat, això.
Bueno, esclar,
que demani disculpes.
Ha de dir que demani disculpes, sí, però el va pentinar públicament, a més, amb un... És a dir, es va fer escoltar. O sigui, ella en aquell moment estava davant del faristol i es va fer escoltar amb un to molt catedralici, molt de sermó d'església, però, és clar, algú que va presumint que Déu li ha salvat la vida perquè fes Amèrica gran una altra vegada, doncs ha de saber que hi ha gent que pensa que Déu té altres plans per ell.
Sí, sí. Antoni, una abraçada. Fins
una
la setmana
abraçada.
Que ve.
Adéu, adéu, Ricard.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Guanyes tots els espais de poder a la taverna. I la resposta era copes. El verb copar significa emportar-s'ho tot en una competició i en la forma demanada remet a les copes que se serveixen a les tavernes. 804 dels 1.158 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 12 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Roger, Prats i Trèmols de Cardedeu. I avui també ens heu dit prens, manes o votes.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
La teva passió és la mar? Descobreix el Museu Marítim de Barcelona amb la seva àmplia oferta expositiva.
fotografia, arquitectura, història i fins i tot gastronomia.
Un recorregut per la cultura marítima que no et deixarà indiferent.
Museu Marítim de Barcelona. Som de mar.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. A les rebaixes del Corte Inglés ara hi tens de tot i més, perquè del 20 al 31 de gener hi ha fins a un 20% de descompte addicional en una gran selecció de moda de dona, home, infantil, accessoris, llenceria i sabateria. No te les pots perdre. Les rebaixes del Corte Inglés, ara amb un 20% de descompte addicional fins al 31 de gener. A la botiga, la web i l'app.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
El matí de Catalunya Ràdio.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Manel Elias.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Que era una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 2 minuts de 11:15. Fa un parell de setmanes explicàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio unes dades amb què molts ens posàvem les mans al cap. I és que s'ha disparat amb un 250% el consum d'antidepressius entre els menors de 15 anys en els últims 3 anys. Són dades del Departament de Salut que diuen, per exemple, que a l'atenció primària l'any 2023 es van diagnosticar uns 44.400 casos nous de depressió. De fet, es calcula que més d'un 9% dels catalans de més de 15 anys tenen depressió. Això és un 30% més que el 2019. I per comentar aquestes dades, volem parlar avui de la realitat. I ho farem amb el farmacòleg Joan Ramon Laporta. Què tal, senyor Laporta? Com està?
Hola, bon dia, Ricard.
Encantat de retrobar-lo. I també el psicòleg Jordi Royo. Què tal, Jordi? Bon dia.
Doncs moltes gràcies per invitar-nos.
I gràcies també a tu per ser-hi. D'entrada, com hem de llegir aquestes dades, Joan Ramon?
Primera, són difícils de llegir, la veritat, perquè quan algú ens dona dades en tant percent, no sabem el nombre de nens i adolescents que ara estan prenent aquests medicaments, no? Ens diuen que ha augmentat un 250% el nombre de nens i adolescents amb depressió, i d'usuaris d'aquests medicaments, de medicaments per la depressió, però no es diu quants eren. Jo l'únic que sé és que a l'any 2004, quan van saltar les alarmes, que si vols després en parlarem, sobre aquests fàrmacs en nanos i adolescents, hi havia a Catalunya uns 18 o 19.000 nens i adolescents tractats. Imagina't el que pot haver augmentat ara. Si només en els últims 4 anys ha augmentat un 250%, que vol dir que s'ha multiplicat per 5, o per 7, si deu ser per 7 que s'ha multiplicat, doncs potser tenim de l'ordre d'uns 100.000, potser. 100.000 nens i adolescents menors de 18 anys tractats amb aquests medicaments. Després explicaré els riscos, si em deixes, d'aquests medicaments, i podem veure que la situació realment és alarmant en aquest aspecte.
Perquè, Jordi, com s'identifica una depressió?
Doncs mira, de fet és molt interessant la pregunta, perquè tenim una tendència a mirar una sintomatologia de la depressió tant per adults com per infants, i no necessàriament coincideix. Esclar, quan parlem de depressió, hauríem potser de distingir entre la depressió endògena i l'exògena. L'endògena seria aquesta, podríem dir, genètica, hereditària, per entendre'ns, aquesta malaltia amb què la persona ja ha nascut, i la reactiva, l'exògena, és aquesta resposta que tenim els éssers humans normalment enfront d'una pèrdua que pugui ser significativa per nosaltres. La pèrdua, doncs, d'una persona estimada, la pèrdua d'un treball, la pèrdua de qualsevol cosa important. De
vegades, que hi ha una causa identificable.
Sí, de vegades un animal de companyia, vull dir que qualsevol cosa que pugui ser important. Dit això, hem de distingir. Estar trist no vol dir estar depressiu. La tristesa és una resposta de perfecta salut mental davant d'una causa que la justifiqui. Per tant, si una persona, davant de la mort d'algú estimat o d'algú molt proper, doncs no està trist, gairebé podríem dir que aquesta sigui una resposta patològica.
Clar, però això, Jordi, per exemple, això passa perquè conec casos, no? Per exemple, et deixa la parella o es mor un familiar que estimaves molt. És normal que entres en un estat de tristesa que duri una temporada i que fins i tot et costi tirar endavant i que trobis com que t'està alterant el teu estat d'ànim.
Exacte, però això no vol dir que hi hagi una depressió.
Clar, però aquí els metges, si tu vas al metge de capçalera, et dirà, mira, pren aquesta pastilla que t'ajudarà una mica a passar aquests dies i d'aquí 3 mesos en tornem a parlar.
Bé, perquè saps què passa? Que la psicoteràpia en el sistema públic és un bé escàs. I, per tant, la prescripció psicofarmacològica sempre és una resposta més ràpida.
Jo afegiria una altra cosa, que és que els metges estan educats, se'ls ha dit a la facultat i en la seva formació de postgrau que ells resoldran tots els problemes. I la medicina no resol tots els problemes. I encara menys els que no són ben bé malalties, sinó que són malestar. No? I vivim en una societat, com deia en Jordi, en què el malestar és medicalitzat i convertit en una etiqueta diagnòstica, en aquest cas de pressió.
Sí, confonem el malestar amb la malaltia.
Confonem el malestar amb la malaltia, sens dubte.
En tot cas, també crec que és important en aquesta sintomatologia depressiva, més enllà de la tristesa, com dèiem, veure si hi ha un estat més o menys permanent, de més de 6 mesos o de menys de 6 mesos, per exemple, amb la persona que té una alteració de l'estat d'ànim, sentiments de buidor, d'irritabilitat, poques ganes de relacionar-se amb les altres persones i més aviat d'estar sol, un plor intermitent, pensaments de mort, de vegades, no? Cosa que els adolescents que presenten o poden presentar un trastorn depressiu no sempre solen manifestar-se d'aquesta forma. Per exemple, els adolescents, o inclús els infants, tenen una tendència més a respostes d'irritabilitat, dificultats adaptatives, sembla que no acabin d'estar bé en lloc, pèrdua de ganes de menjar, normalment queixes somàtiques, es troben malament i no saben què, i aleshores em fa mal l'estómac, em fa mal no sé què, no respiro bé, etc. Un estat d'insatisfacció, no? Vivències de cansament, de fatiga. Tant de vegades el diagnòstic s'ha de, si em permeteu, ser més caut per veure que realment tinguem aquesta sintomatologia i que no faci 24 hores que la tenim, sinó que... I és la resposta d'una pèrdua.
Això entenc, Jordi, però això xoca amb la voluntat moltes vegades del pacient, que ho vol ràpid, vol solucionar-ho ràpid, vol treure la tristesa de la seva vida ja, perquè demà vol anar a un partit del no sé què i després té no sé què. És a dir, que vivim en un moment que la societat ho vol tot molt, molt d'immediat. És a dir, vostè em parlava d'aquests 6 mesos que compraria, diguéssim, que seria normal que estiguem tristos si ens passa una desgràcia a la nostra vida, no?
Sí, és un temps operatiu.
Clar, però 6 mesos, una persona 6 mesos aguantant una tristesa dirà, doni'm alguna cosa, no? No, sí. No estem educats en això, segurament, no?
És cert, és cert, tenim una pressa en resoldre, però aquí sí que també hauríem d'intentar de ser una mica més cauts. Per exemple, tots hem incorporat que si malauradament el que tenim és una fractura perquè esquiant doncs ens hem fet, no sé, malbé l'os d'una cama, doncs ens immobilitzaran, potser ens posaran un guix i vulguem o no vulguem, doncs 40 dies hi haurem d'estar, i quan haurem acabat amb aquest guix, si tot ha anat bé, haurem d'estar tot un temps a poder tornar a caminar. Conclusió, des del dia de la fractura fins al dia que tornaràs a caminar bé i potser corres, te n'estàs mesos. Pensar que tu resoldràs doncs un malestar emocional que potser fa un any o dos que s'ha anat consolidant, doncs en 15 dies o en 3 mesos, doncs esclar, això és gairebé un miracle. Per tant, hi ha una tendència a pensar que les malalties, entre cometes, somàtiques, són totes justificades i que les malalties, entre cometes, psíquiques, no ho són. Però esclar, els éssers humans som un, i sí, tot plegat està al cervell. I per tant, doncs, sigui somàtica o sigui emocional, en el fons és una resposta de malestar, i tant pot ser més complexa una que l'altra, de vegades. Tant voler resoldre-ho com amb un miracle és el que no podríem afrontar o que no hauríem de voler afrontar.
Clar, aquí hi ha una altra cosa, per exemple, senyor Laporta, que vostè sempre ho ha denunciat, que són aquestes consultes virtuals, és a dir, es donen antidepressius per telèfon.
Sí, perquè s'ha banalitzat tant el diagnòstic de depressió com el consum dels medicaments que s'usen per tractar la suposada depressió. Jo insistiria en això que deia en Jordi Royo, quan es mesura la depressió en la investigació clínica, s'investiguen el que se'n diu 21 aspectes de la vida de la persona aquella, no? L'aspecte humor, l'aspecte culpa, l'aspecte pensaments o tendències suïcides, l'aspecte insomni, l'aspecte relacions laborals. I això és una construcció, és a dir, una construcció que té poc a veure amb la trajectòria de cada persona. Per exemple, en l'escala més usada de depressió, perquè, és clar, no és que estem deprimits o no estem deprimits, és que es pot estar més o menys deprimit, o no deprimit, també, eh? Però hi ha depressions més profundes, més greus, n'hi ha que de menys, i n'hi ha que no són depressions, sinó que són, com deia en Jordi Royo, purament malestar. Doncs en aquestes escales compta 4 punts la tendència suïcida, 6 punts l'insomni. Resulta que l'insomni compta més que la tendència suïcida. Després afegeixen 4 punts a relacions laborals. Si tens males relacions laborals, vol dir que estàs més deprimit. Home, de vegades un pensaria que és al revés, no? És a dir, si estàs deprimit, potser és perquè tens males relacions laborals. No és que la depressió et porti a males relacions laborals, sinó que generalment és més aviat el contrari.
Al revés.
És a dir, es fa una amalgama per arribar a trobar una etiqueta que ara en diem depressió. Fa 20 anys o 30 anys en dèiem melanconia o moltes altres coses, neurastènia, histèria, segons qui la patia i segons els símptomes que tenia. Però ara s'ha inventat aquesta bossa on hi cap tot, de manera que ara qualsevol persona pot endur-se un diagnòstic de depressió. I a mi em sembla que és especialment preocupant que se l'endugui un jove o un adolescent, perquè en aquests casos, primera, el risc d'estigmatització és molt més elevat. És a dir, si des d'adolescent et diuen tu ets un depressiu, és més difícil que et treguis aquesta etiqueta del damunt que si et posen l'etiqueta als 70 i tants anys, no? Però segona també, perquè un diagnòstic de depressió en un adolescent porta sovint el consum de medicaments per la depressió, i aquests medicaments en els joves i en els adolescents hi són particularment perillosos.
Per què?
Doncs, mira, perquè a part de tots els efectes adversos que poden produir en adults, perquè des de l'any 2004 se sap que poden augmentar el comportament suïcida i les idees suïcides, les idees d'autoaniquilació. I això havia estat amagat durant 10 anys, des de l'any 95 que van sortir els primers assaigs clínics, fins al 2004, que ho van fer públic funcionaris de l'Agència Britànica dels Medicaments. A l'any 2004, aquesta gent varen dir, escolta, només hi ha 3 assaigs clínics publicats en nanos de tractament de la depressió amb aquests fàrmacs. Però hi ha 9 assaigs clínics que no estan publicats. I el que et diuen és que per cada 100 nanos tractats amb aquests fàrmacs tens 3 casos addicionals de comportament suïcida. Poca broma, eh? Això, 3 anys després, ho va confirmar la FDA nord-americana. I també el 2007 ho va confirmar la col·laboració Cochrane, una organització independent internacional que avalua els medicaments.
Hem de deixar clar per això, ho dic perquè, senyor Laporta, sempre hi fas l'aclariment, però perquè, de fet, també vostè defensa que hi ha medicaments que són necessaris, i que hi ha casos i situacions i circumstàncies que s'han de tractar amb medicaments.
Sí, però,
estem
no,
parlant
però no ho de diria les... dels antidepressius i menys en adolescents, eh?
Ja.
No ho diria.
Clar, és que l'adolescència, segurament, senyor Royo, també és un element a tenir en compte, és a dir, que davant de moments d'inestabilitat i de manca d'eines per superar-ho, potser formen part també de la pròpia maduresa, que encara no hi són, i s'ha de tractar més psicològicament que farmacològicament.
És que aquest tema és molt important. Tal com deia ara el doctor Laporta, que per cert em sento molt honorat i em sento doncs molt content de poder compartir aquest debat amb ell.
No, l'honorat sóc jo de tenir-vos aquí tots dos,
I amb vosaltres dos també, sí, sí.
Doncs potser hi ha una idea que ens ajudarà també a veure. Si no vaig errat, en aquests moments l'estat espanyol destina un pressupost de gairebé 4.000 milions en salut mental. Això aproximadament és el 5,6% de la despesa global en sanitat. Països de centre Europa, com pot ser França, Alemanya, Dinamarca, Noruega, Suècia, fins i tot Itàlia, estan entre un 12 i un 15%. Per tant, és evident que la salut mental, si m'ho permeteu, tot i que el seu increment és tan alt o tan demandat en aquests darrers anys, continua sent l'aparent pobre de la sanitat o la salut en general. Dit això, d'aquests 4.000 milions, pràcticament la meitat l'Estat les destina a la despesa farmacològica, si em permeteu, més psicofarmacològica. I en aquests moments, pràcticament un 10% de les persones de l'Estat espanyol prenen antidepressius. Per tant, esclar, hem de tenir en compte que les xifres són molt altes. Anem a mirar quines són les causes que més o menys un adolescent el poden conduir a un estat, diguem-ne, de malestar emocional. Doncs, home, per exemple, doncs n'hi ha un que és clar, no? En aquests moments, el Covid i, per tant, el confinament no deixa de ser una seqüela que ja havíem avançat i que des d'Amalgama 7, si recordes, Ricard, l'última vegada que em vas convidar, vam estar parlant de quines eren les respostes abans, durant i després dels adolescents, en aquest cas vist per els pares i les mares, en relació doncs, a la tendència a l'aïllament, a la tendència a l'abús de les pantalles, a la tendència al consum de substàncies, etc. Per tant, què veiem amb els adolescents? Veiem, almenys el que hem vist en aquests més de 8.000 adolescents que hem atès en aquests darrers anys és Amalgama 7. Doncs veiem que molts d'ells arriben amb un malestar emocional. Per què? Perquè presenten expectatives poc realistes de la seva vida, en funció del que veuen a les xarxes.
I per tant, aquesta idea... És que això és terrible. Sí.
Aquesta idea perquè... que tots hem de ser feliços, i constantment, i a tota hora...
Però no només feliços, Jordi, sinó hem de ser l'abat Bani, o sigui, el Bad Bani, o hem de ser... hem de tenir cotxes... És a dir,
això.
El model de vida, que potser... És veritat que potser la dels meus pares generacionalment era... doncs tenir una feina estable i poder pagar la hipoteca del pis i si més a més estalviaven i podien tenir una segona residència, no? Era aquesta la idea. Però és que ara això ja ha arribat a un punt que és surrealista, el que és, però és que es creuen que aquest és el camí i es creuen que l'èxit és...
L'èxit és ser joves.
L'aparador.
Ser joves, ser rics, ser famosos, ser guapos. Clar, el 99% de les persones d'aquest món no ho som. Per tant, esclar, aquests criteris d'èxit naturalment ens portaran a un malestar emocional. Hi ha un altre element que és interessant.
Bé, aquí, perdona, tenim responsabilitat també els mitjans, dels aparadors que posem i dels miralls que posem, no? Dels models que ensenyem.
Home, sí, perquè, esclar, un tant per cent molt elevat d'adolescents, els més vulnerables, per exemple, d'això matí nosaltres que tenim un concert amb la DGAIA de la Generalitat de Catalunya i ja tenim 40 nois i noies que estan en protecció, és a dir, que l'administració ha retirat la tutela als pares per considerar que els pares no estaven en condicions, en bones condicions marentals o parentals per poder-les atendre. Molts d'aquests nois, quan veuen, entre cometes, les riqueses i els benestars i els productes de consum que estan destinats a ells i ells no hi poden accedir, doncs això, esclar, d'entrada els comporta un malestar emocional sobrat, a més la seva situació.
Deixa'm afegir un element i ara et deixo seguir parlant.
Endavant.
Hem anat a veure la Mireia Amils, hem anat a parlar amb alguns joves estudiants per saber com veuen això del consum de medicaments i pastilles, i ens han explicat això.
Hi havia unes pastilles que eren en plan te les prens i llavors pots estudiar com més hores, en plan no tens tanta son, estàs més concentrat.
No, això ho venen per Amazon.
Mos prenen tant a la lleugera prendre antibiòtics, a lo millor també hi ha gent que s'aprena a la lleugera prendre-se un antidepressiu, veus, per exemple, diazepam, sí que conec gent que els aprèn perquè i avui vull dormir bé i estic molt estressat i pam.
Però jo crec que molta més gent té ansietat de la que es pensa.
En un moment, quan tens un atac d'ansietat, jo que sé, exàmens o algo que no és algo normal, les tens per ahí de quan te les van recetar per primera vegada i te les pots prendre ahí tranquil·lament perquè no donen efectes forts.
Tenia vist com que el psiquiatre era per bojos i al final no hi vaig anar i estic patint. El psiquiatre és qui te recepta la medicació pel TDAH i si no te la receptes, pues, has de conviure com puguis amb la condició.
Com us quedeu?
Home, amb una certa tristesa, perquè el que és evident és de que consumir psicofàrmacs està de moda. I, per tant, tots i plegats hi hem contribuït. No?
Ho hem normalitzat.
Ho hem normalitzat. Per tant, fixem-nos a dir, no, per estudiar millor, doncs prendrem amfetamines, perquè, clar, és un estimulant del sistema nerviós central. Si resulta que tenim una mica d'angoixa, hem de prendre ansiolítics.
Esclar, però això de l'amfetamines, per exemple, Joan Ramon, és com si diguéssim, per estudiar millor, ens fotem una ratlla de coca. Seria el mateix, no?
Sí, però l'amfetamina dura més.
Val.
Quan jo estudiava medicina, la meva generació...
Una cosa quotidiana, es droguen.
Sí, la meva generació en vam consumir moltíssima d'amfetamina. També perquè l'aconseguies anar a la farmàcia sense recepta. No hi havia la percepció del risc, i a més molt barata, esclar, comparat amb el preu de la coca. Però és això, és un estímul. I la qüestió és, per exemple, hi havia aquesta noia que sortia que deia, jo crec que molta gent que té molta angoixa. Sí, és clar, però és que l'angoixa és una reacció vital. És a dir, l'angoixa, quan és excessiva, quan no toca, quan és inoportuna, podem considerar que és patològica entre cometes, o diguem-ne que no la volem, que no ens convé. Però l'angoixa és una reacció de defensa. És a dir, quan una persona canvia d'ambient, quan una persona canvia en les circumstàncies que la rodegen, hi ha d'haver un punt d'angoixa perquè és una reacció adaptativa. No? Igual que el dolor és una reacció protectora. No hem de viure sense dolor. No, perdona. Hem de viure sense el dolor molt desagradable i que podem calmar, però el dolor també és un malestar que ens avisa de que alguna cosa no funciona. Si no tinguéssim dolor no ens n'adonaríem. No?
Però això que us deia de la cocaïna, per exemple, de les pastilles, és que està molt extès. Jo em recordo a Col·lapse que a vegades venen convidats que van al lavabo amb un micròfon i, escolta, abans d'entrar a les 11 del matí a gravar un programa se sent tot allà, eh? I al·lucinaries, eh? O sigui, que estem en un moment en què hem normalitzat unes coses que no són normals, i després passa el que passa, perquè tot això també té conseqüències, que ho explicava ara també el Joan Ramon Laporte, és a dir, que tot això genera encara més ansietat i més dependència.
Bé. Sí, jo intentaria, perdona, Joan,
no, digues.
Jo intentaria distingir el que és l'ús de medicaments o el que és l'ús, diguem-ne,
sí,
de drogues.
El que vull dir és...
Són reaccions diferents, perquè...
No, però amb la pastilla igual, eh? Molta gent que abans d'entrar estic una mica nerviosa es pren una pastilla.
Sí, els efectes són similars.
Hem normalitzat tot això.
Una amfetamina fa l'efecte de la cocaïna en petit, diguéssim. Però a mi em sembla que sociològicament i socialment és diferent que un s'ho prengui sabent que és una droga, diguem-ne, sí, que està fora del circuit regulat i que l'altre rebi una prescripció d'un metge.
Però jo no deia tant en el sentit de la droga i la pastilla, sinó en el sentit que com a societat hem normalitzat consumir coses per controlar les nostres angoixes, el nostre estat d'ànim, que és el que estàveu explicant vosaltres.
Sí, però sincerament no sé si ho hem normalitzat més que fa 10 anys, 20 anys o 30 anys. Ja. Sempre hi ha hagut drogues presents, les que hi ha ara i les formes de consumir-la poden canviar, però el consum de drogues és tan antic com la humanitat. No sé, Royal, com ho veus?
Ja, ja.
Sí, potser l'única diferència és amb tot el naixement, l'expansió de tot el que seria més les drogues de síntesi. És a dir, aquestes substàncies que en un moment determinat podien tenir interès per l'aplicació clínica, com és el cas de la metilindioximetamfetamina, la MDMA, que inicialment el prescrivien psiquiatres americans als anys 60-70 perquè teòricament afavorien la comunicació i afavorien la desinhibició del pacient quan estava en sessió amb el clínic. A partir d'un moment determinat es va veure que aquestes substàncies no tenien interès des d'un punt de vista de l'aplicació clínica i van passar això que se'n diu, entre cometes, l'ús recreatiu. És a dir, de vegades hi ha substàncies que arriben al mercat que ja s'ha vist que els efectes secundaris doncs, són pitjors o són més contraproduents que no pas el principi actiu o els efectes beneficiosos que es busquen, no? Una altra cosa és que amb l'expansió de totes les drogues de síntesi sí que potser cada vegada anem a una societat més addicta, no? Per què? Perquè el que passa en aquests moments amb les substàncies és sobretot que hi ha una idea d'oferta molt extensa. Fixa't que també una de les noies que ens ha parlat deia que havia accedit a comprar una amfetamina, probablement, per internet. No? És a dir, que aquella idea de que, no, home, per comprar una substància il·legal has de fer no sé quines peripècies, tot això cada vegada ha anat canviant. Cada vegada l'accés
és
més fàcil, és més ràpid i és més barat. Per tant, esclar, aquests tres elements fa doncs, que l'expansió del consum hi sigui. Per tant, hi ha una primera qüestió a tenir en compte, que és l'oferta. A més oferta, més consum. Això és així. Després hi ha una segona idea que em sembla interessant. Des d'aquest punt de vista, Ricard, que tu deies de si anem o estem en una societat addicta, en aquest sentit, no? Jo penso que sí. Per què? Perquè tenim una urgència i una pressa en voler resoldre coses que necessiten el seu temps. Per exemple, doncs, qui més qui menys, tots hem pogut tenir una mala experiència emocional a la vida amb una parella. Jo diria que això és un tema que forma part de la vida humana. Clar, si a més, sortosament no és el meu cas, però si a més has tingut doncs, una parella tòxica i has tingut una parella que t'ha portat molt mal viure i que t'ha abocat a la solitud i fins i tot al maltracte, home, poder sortir, poder reeixir, poder-te curar, per dir-ho d'alguna forma, d'una relació tòxica, no ho aconseguiràs en 15 dies ni tampoc amb una capsa d'antidepressius. Hauràs de poder fer una estratègia, en primer de tot, de com pots sortir d'aquesta síndrome d'Estocolm i com pots sortir d'aquesta relació que t'empresona, i a partir d'aquí, doncs, com caminar cada dia en una altra direcció. Pensar que això es resoldrà fàcilment és un error. Necessitarem temps i segurament ajuda d'algú que et permeti poder-te posicionar de formes diferents a com t'has posicionat. Un altre element pels adolescents, per exemple. Sí. Abans, quan parlàvem de l'assetjament escolar o del bullying, esclar, parlàvem mentre el noi o la noia estava en l'horari escolar. Però ara, des del ciberbullying, un noi pot estar assetjat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Clar, és evident que per a poder reeixir d'una situació de bullying que pot comportar doncs, trastorns com una depressió, com una ansietat o com un trastorn per estrès posttraumàtic, que pot comportar tot això i que són problemes greus, home, no ho resolvem en 15 dies, però tampoc ho resolvem amb medicament. També hauríem de veure com podem aconseguir doncs, que amb dues famílies, la de l'agressor i la de l'agredit, i també les famílies dels observadors, i en aquest cas la comunitat escolar, i en aquest cas, doncs, si convé, doncs, la justícia també, arriba en un acord de veure com es resol aquella situació que sigui bona per tots. Perquè vull recordar que moltes vegades els agressors també són víctimes. I, per tant, que es pugui arribar. Això no ho resoldrem només fent una prescripció psicofarmacològica. Vol una intervenció, si em permeteu, més comunitària, on tots els actors que hi participen doncs, tinguin una resposta més adequada al que es necessita. I aquest potser és un tema que confonem en aquests moments.
Implicar famílies en aquests casos també, que això també costa molt, no?, suposo.
Qualsevol cosa, sigui la quina sigui, sigui una parella tòxica, sigui un tema de ciberbullying, sigui la pèrdua d'un amic, sigui la mort d'un familiar, sigui un problema de consum i d'abús de substàncies, tot això, que en el fons és complex, tot això s'ha de resoldre amb una prescripció psicofarmacològica. Perquè això és molt reduccionista.
Jo voldria... No, simplement
breument, sisplau, sí, Joan Ramon, que hem d'acabar.
Sí, digues. Sí, no, només un punt sobre això. Que jo crec que, a part del nombre de gent que pren aquests medicaments, joves, gent gran i demés, hi ha una qüestió que em sembla que és molt important perquè que ens fa veure que no podem generalitzar. Per exemple, les dones consumeixen 2.5 vegades més medicaments psicofàrmacs que els homes.
Sí.
Les noies adolescents consumeixen el doble de medicació, no de drogues il·legals, que els nois.
Hem d'acabar.
Les classes baixes, 8 vegades més que les classes altes. Esclar, quan parlem d'un noi o d'una noia que abusa d'una droga o que pren un medicament i de més, hauríem de tenir en compte el context social, perquè no és el mateix amb gent pobra, amb gent que té inestabilitat familiar i de més, que amb gent que té una vida més benestant, no? No podem generalitzar.
Joan Ramon Laporte és farmacòleg, avui ens ha acompanyat al matí de Catalunya Ràdio, acompanyat del psicòleg Jordi Roy. Ha estat un plaer aquesta conversa, de veritat. Una abraçada molt forta. Gràcies.
Gràcies.
I cuideu-vos. Arribem al punt de les 11 del matí, de seguida les notícies, i després parlarem d'aquests 30 anys que fa de l'assassinat de Gregorio Ordóñez. D'aquí a pocs minuts, ara tornem.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. El 9 de febrer, al Palau de la Música Catalana, no us podeu perdre la gala Tres Tenors, amb Josep Bros, Ramon Vargas i Antonio Gandia. Acompanyats per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i dirigits per Joshua Dos Santos, interpretaran obres de Verdi, Donizetti, Puccini, Massenet, León Cavallo, Sorozábal i Moreno Torroba. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Una biblioteca secreta al cor de Síria. Dau el Sec i el Teatre Nacional de Catalunya estrenen Els contrabandistes de llibres de Daraya. La història real d'uns joves que, en plena guerra de Síria, converteixen els llibres i la lectura en un acte de resistència col·lectiva. Els contrabandistes de llibres de Daraya, del 23 de gener al 9 de febrer, al TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linka. A Catalunya Ràdio.